passen de 5:45 de la tarda, el Banc Central Europeu estudia començar, és notícia d'avui, a retirar els estímuls econòmics a mida que avanci la campanya de vacunació. Això ho ha anunciat el vicepresident d'aquesta institució, Luis de Guindos, en una entrevista al diari La República. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Salà i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com estem?
Molt bé. Ha arribat el moment de retirar aquests estímuls a Europa?
A veure, ja el que diu el de Guindos és que quan estiguem a la vora del 70% de la població vacunada s'haurà de començar a preguntar si s'haurà de començar a reduir aquests ajuts. El que passa és que això de que el 70% és el número màgic, això a mi em sembla un, no sé d'on ha sortit, es va repetint, però jo, que jo sàpiga, ningú no ha demostrat, ni cap científic ni ningú sap exactament quin és el percentatge de vacunats que ens durà a la, diguem, al final de la pandèmia, a la final de la crisi econòmica, i per tant a mi em sembla que basar les decisions de política econòmica del Banc Central Europeu amb supersticions o amb mites em sembla un error. El que ha de fer és fer com sempre s'ha fet, mirar les dades econòmiques, no les vacunacions, les dades econòmiques sobre el PIB, sobre l'atur, sobre la inflació, sobre el que normalment miren els bancs centrals, i basant-se en això decidir quan s'ha acabat la crisi i per tant quan cal eliminar les compres aquestes de deute pública que fan sistemàticament el Banc Central.
És curiós perquè mentre a Europa Luis de Guindos doncs ja especula sobre aquesta retirada d'estímul als Estats Units, els Estats Units continua la pluja de milions impulsada per Joe Biden en els seus primers 100 dies de mandat. Recordem que allà s'ha aprovat un pla de rescat de 1,9 bilions d'euros per fer pagaments directes als nord-americans més afectats per la pandèmia. I sobre aquestes ajudes ens ha cridat l'atenció el que vostè publicava a Twitter i ho comentava i ho llegeixo textualment. Vostè deia, als Estats Units els restaurants tenen problemes per trobar treballadors. Entre els subsidis de Biden, que desincentiven l'ocupació, i que molts dels antics cambrers han trobat feina a d'altres sectors durant els confinaments, ni augmentant els salaris, troben treballadors. Per tant, aquí el subsidi està generant perjudici, en aquest cas, pel que fa vostè referència, en el món de la restauració.
A veure, aquest tuit que feia jo estava associat a un article del Wall Street Journal on s'explicava que molts restaurants que ara ja comencen a poder obrir una altra vegada es troben que els cambrers que tenien abans doncs no volen tornar a treballar, molts d'ells no volen tornar a treballar. I, òbviament, hi ha dues raons. Una és que, mentre, esclar, han passat un any i pico des de que treballaven i molts d'ells han buscat la vida a altres llocs, han buscat feina fora del sector de la restauració i l'han trobat i ara no volen ser cambrers. I també pot ser que l'últim pla d'ajut, recordeu que als Estats Units s'han aprovat 3 plans d'ajut i s'està pensant en un quart. El primer pla d'ajut era de 2 bilions, el segon de Trump va ser de 0,9 bilions i després el de Biden és 1,9. Per tant, és un 1,9 bilions que s'afegeixen als 2,9 que ja havia fet el Trump. I aquest subsidi, una de les coses que feia aquest últim pla era allargar el subsidi d'atur, i un subsidi d'atur que als Estats Units és molt curtet, no és com aquí, i per tant, com que l'allargava molts mesos, diguem, el que molts treballadors van decidir és que preferien estar a casa sense treballar que no pas tornar a treballar per un salari miserable, no? I aleshores el que jo comentava és que a vegades els subsidis o a vegades les injeccions de diners que tenen uns objectius, doncs no acaben aconseguint aquests objectius, sinó que n'aconsegueixen uns altres. Això s'anomena la llei de les conseqüències indesitjades. I, de fet, alguna vegada ja havíem parlat aquí que, per exemple, l'objectiu, crec jo, clau, que tots els països es marcaven o s'havien d'haver marcat, era congelar l'economia, sobretot els sectors que estaves obligant tu a tancar per culpa de la pandèmia, i, per tant, els estaves arruïnant expressament, no perquè ells haguessin fet les coses malament, La pandèmia no era culpa dels restaurants, la pandèmia no era culpa dels hotels, però com que es transmetia en els restaurants i en els hotels, doncs els obligàvem a tancar i, per tant, els estàvem arruïnant. I el que havien de fer els governs era, doncs, no només per una qüestió de justícia, no pots obligar la gent a arruïnar-se, però si tu necessites per la salut pública que aquesta gent s'arruïni o que tanqui els negocis i, per tant, s'arruïni, aleshores el que tu has de fer és ajudar a mantenir-los vius. Insisteixo, no només per qüestió de justícia, sinó per qüestió de que quan s'acabi la crisi els necessitaràs. Quan s'acabi la crisi i els turistes diguin, vinga, va, anem a Catalunya, aviam què passa, no?, aquest estiu, i resulta que els hotels estan tancats, no podran venir. I, per tant, no hi haurà recuperació si hi han tancat els hotels. I si venen aquí i no hi ha restaurants, vindran i no gastaran calés. I, per tant, no hi haurà recuperació. I, per tant, era crucial mantenir vius els negocis que tu estaves obligant a tancar. Recordeu que l'any 2008 vam rescatar els bancs. Els bancs que es van arruïnar, no per culpa d'un virus, sinó per culpa seva, perquè havien fet les coses malament, perquè havien prestat a gent que no havien de prestar, perquè havien apostat a bombolles immobiliàries, perquè havien fet aeroports fantasma i finançat trens on no hi havia passatgers. Per culpa dels bancs, els bancs es van arruïnar i els vam haver de rescatar amb diners que mai s'han recuperat. Vale? Doncs si tu rescates els bancs quan la crisi és culpa seva, encara més has de rescatar els hotels i els restaurants quan la culpa no és seva. Aquí ells no tenen la culpa de res. Doncs bé, el que va passar als Estats Units, i això em sembla que ho vam explicar fa uns mesos, és que el govern va donar diners a molta gent, diguem, el Trump va agafar els diners i els va començar a repartir entre els ciutadans, però, clar, no va deixar que els hotels i els restaurants s'obrissin perquè estàvem al mig de la pandèmia, no? Mm. I aleshores, quina va ser la conseqüència d'això? Es va aconseguir l'objectiu de mantenir vius els restaurants? La resposta és no, perquè els americans no van agafar els calés i se'l van gastar al restaurant perquè el restaurant estava tancat. El que van fer va ser agafar els calés i gastar-se'ls a Amazon. I, per tant, vam mantenir el producte interior brut, és a dir, l'activitat econòmica va seguir, però no l'activitat econòmica que tu estaves obligant a tancar, que era el sector de contacte, el sector on la gent, diguem, es troba, com els restaurants, els parcs temàtics, els avions o els hotels, no? I, per tant, fixa't que això és una conseqüència indesitjada. Tu intentes salvar un sector que tu estàs obligant a tancar per qüestions naturals. És normal que intentem tancar els restaurants perquè si els científics ens diuen que allà és on es produeixen els contagis. És bo que tanquem els restaurants. Ara bé, el que hem de fer és ajudar-los. I segons com tu gastis els calés, doncs això no passa, i òbviament això tampoc passa amb el que ha fet Europa, que ha sigut bàsicament, no Europa, Espanya, alguns països europeus sí que ho han fet, però Espanya el que ha dit és, mira, els restaurants que els bombin, i aquí no hi ha calés, i per tant els obliguem a tancar i que es fotin. Si tanquen, tanquen, i això Espanya ho pagarà car. Perquè ara quan vingui l'eufòria es trobaran que molts hotels no poden tornar a obrir, es trobaran que molts restaurants no poden tornar a obrir. L'altre dia ja veu donar la notícia de que els restaurants del Ferran Adrià o de l'Albert Adrià doncs tanquen, i per tant quan vinguin els turistes amb ganes de gastar-se diners als tíquets i els dotzenes i dotzenes de treballadors que té el tíquet, doncs no podran aquests uh-huh. treballadors no beneficiar-se d'això perquè no existeix.
Sí, sí. Sorprenent que algunes cadenes de menjar ràpid dels Estats Units hagin arribat a oferir el pagament de matrícula universitària als treballadors que portin 4 mesos treballant 15 hores setmanals als seus establiments. Per tenir treballadors vinculats a la feina, no? És a dir, que sembla que als Estats Units la recuperació ara mateix està entrat en una dinàmica molt positiva, molt ràpida.
Sí, com et deia, els restaurants no troben treballadors. I, òbviament, una de les conseqüències d'això és beneficiosa pels treballadors, perquè la reacció que tenen els restaurants que volen obrir és han de pagar més. Si la persona que abans venia per $15 l'hora ja no vol venir, doncs li hauràs de pagar 20, si no, no vindrà, si no quedarà sense treballadors. I, per tant, a curt termini, això pot ser beneficiós, molt beneficiós pels treballadors. Però, Hi ha un petit problema, i és que a llarg termini els empresaris poden decidir que no necessiten treballadors. I, de fet, aquests sectors de menjar ràpids, els que hagueu anat a McDonald's o a Burger King en els últims mesos, us haureu adonat que entres i ara hi ha tot de columnes, unes columnes on hi ha unes pantalles tipus iPad on tu demanes el que vols. Apretes l'hamburguesa, hi ha un dibuix d'una hamburguesa, apretes el formatge, apretes, tu fas el menú allò amb un iPad, i, per tant, aquesta feina que ara fa l'iPad, abans la feia un humà. Abans havies d'anar allà i hi havia un noi i una noia, o una noia que et deia què vol, i tu li deies hamburguesa, tomàquet, patates fregides i ketchup, no? I Coca-Cola.
I ara ho fas tu.
Ara ho fas tu. I, per tant, aquell noi o aquella noia que abans hi era, demanant, diguem, agafant les comandes, ara desapareix. I, per tant, una de les implicacions de que els empresaris no trobin treballadors és que els empresaris es busquen la vida. Els que necessiten ells és obrir perquè, si no, no hi ha negoci. I si no treballen treballadors, doncs això pot accelerar un procés d'automatització i això pot ser una altra conseqüència indesitjada d'aquest tipus de polítiques. No? A Europa, per cert, també tenim polítiques econòmiques que tindran efectes indesitjats. Perquè recordeu que aquí hem decidit abandonar el sector de la restauració a la seva sort, mira, el que sobrevisqui i el que no, que es mori, perquè nosaltres apostem per una economia de futur, el que diuen la next generation, que queda molt xulo. El que passa és que la next generation vol dir que apostem per l'economia del coneixement, la investigació i el desenvolupament.
Bueno, tot això es basa en aquests fons europeus que han d'arribar i que teòricament s'han d'invertir en això que diu vostè. Veurem on acaben.
Exactament. I això tindrà diverses conseqüències indesitjades. Primera és que els beneficis de tot això segurament no seran tan grans com es pensen. O sigui, una política econòmica d'aquest tipus té beneficis si el que fa és induir, fer una inversió que no s'hagués fet altrament. És a dir, si l'empresa X no tenia pensat fer res i gràcies a aquests subsidis de sobte fa una fàbrica que contracta 900 treballadors, aleshores has creat 900 llocs de treball. Però sembla que el que està passant no és això, sinó que el que estan fent és finançar coses que ja s'anaven a fer altrament. Un exemple d'això és el centre logístic de Zara Artecho, que s'ha quedat obsolet i l'Amancio Ortega ja tenia pensat fer-ne un de nou, i el que fa i diu, escolta'm, aprofitem que ara regalen calés aquests europeus per demanar, els hi posarem uns panells solars, direm que és un centre sostenible, el qual es conformarà amb les regles que posen per obtenir aquest tipus de fons, i el que ja anàvem a fer igualment, els llocs de treball que ja anàvem a crear igualment, els crearem però ens ho pagaran els europeus. Quan dic els europeus, que tothom sàpiga, que tothom entengui que el que vol dir són els ciutadans que paguem impostos. Perquè aquests calés els pagaran els impostos dels ciutadans. I, per tant, no es crearà ni un lloc de treball nou, perquè els que es crearan ja s'haguessin creat igualment, i, per tant, l'únic que hem aconseguit és que, en lloc de pagar el senyor més ric d'Espanya, ho pagaran tots els contribuents. I tots aquests calés que haguessin sortit de la butxaca del senyor Ortega acabaran el seu compte de resultats en forma de beneficis per ell. Això és un resultat negatiu, és una conseqüència indesitjada i que a sobre no ajudarà a cap dels treballadors del grup del Ferran Adrià que ha tancat. Tots aquests llocs de treball que crearem, que figura que crearem en el sector de la investigació, en el sector de les energies renovables, en el sector de l'educació, en tot això, això no beneficiarà a cap dels cambrers o dels cuiners que han estat acomiadats. A no ser que el que estiguem dient és, escolta'm, tots els cambrers que heu perdut la feina, tots els cuiners que heu perdut la feina per culpa de la pandèmia, tranquils, perquè si feu un doctorat, ara podreu tenir accés en els llocs de treball que es crearan en els centres d'investigació. Fixa't que és exactament el mateix que passa amb els robots d'abans. Les conseqüències indesitjades és que els pobres cuiners que perden la feina en les empreses, en els restaurants que han tancat, doncs hauran perdut la feina i guanyaran uns altres. En un cas són els robots o l'empresa que fabrica robots, i en aquest cas doncs els investigadors i la gent que ja està en aquest sector, no pas la gent que ha estat perjudicada. Insisteixo, jo no sóc gran partidari de salvar les empreses quan fan les coses malament, A més, ho he dit en aquest programa mil vegades. Escolta'm, el capitalisme consisteix a que quan tu fas les coses bé has de poder guanyar calés, però quan fas malament has de perdre. Has de perdre. I, per tant, rescatar empreses, rescatar bancs que han fet coses malament és un gravíssim error. Però no estem parlant d'això en aquest cas. Els restaurants, els bars, les discoteques, totes les empreses que hem obligat a tancar per salvar la nostra salut, la salut dels nostres avis, i que és bo que les tanquem perquè havíem d'aturar la pandèmia, se'ls havia d'ajudar. Només pots obligar a tancar una empresa que no té culpa de res si l'ajudes. I en aquest sentit, l'Estat, el qui s'encarrega dels subsidis, el qui s'encarrega de tots aquests programes públics, ha fracassat d'una manera estrepitosa.
Deixem entrar en matèria amb una altra qüestió, i és que la Banca Europea ha decidit agrupar-se per intentar competir contra els gegants nord-americans que dominen el mercat de les targetes de crèdit. Més de 30 entitats bancàries estan treballant per quedar-se una part del mercat que ara dominen Visa, Mastercard i altres plataformes de pagament, com per exemple PayPal, Google i Apple. Als ciutadans europeus, professor, ens perjudica que el mercat de les targetes de crèdit i totes aquestes maneres de pagar estiguin dominades per les empreses nord-americanes?
A veure, ens perjudica que estigui dominat per monopolis, siguin americans, siguin europeus o sigui el que sigui. És a dir, quan tu tens quan tu estàs en un sector, el que sigui, pot ser el sector de les targetes de crèdit o el sector del pa, si hi ha una sola empresa i tu no pots triar, aleshores l'empresa fa el que vol. Diu, tu, escolta'm, jo faig aquesta barra de pa amb aquesta qualitat i aquest preu, i si no t'agrada, et fots, perquè com que no tens alternativa, has de comprar aquell pa. Que sí? La gràcia de l'economia de mercat és quan hi ha competència, perquè si tu no m'ofereixes el pa que jo vull, el preu que jo vull, me'n vaig a l'empresa del costat, a la fleca del costat, i el compro allà. I aleshores, quan les empreses competeixen, fixa't que el que fan és el producte que volen els clients al millor preu possible. Està clar? Aleshores, la Visa, Mastercard, doncs tenen un conglomerat que és un quasi monopoli, que podríem dir que sí, que és perjudicial a Europa, als Estats Units i a tot arreu, perquè no hi ha competència. Està clar? Ara, si en lloc de ser nord-americà aquest monopoli fos europeu, seria igual de perjudicial pels botiguers, I per tant, el problema no és que sigui nord-americà, sinó que sigui un monopoli. Aleshores, com s'intenta solucionar aquest problema? Òbviament, quan tu tens un monopoli, el monopoli guanya molts calés, perquè pot pujar preus més alts, té el mercat, diguem, controlat, ningú li fa competència, i aleshores té beneficis brutals. I la Visa, per exemple, l'any passat va tenir uns beneficis de 11.000 milions de dòlars, va tenir uns ingressos de 21.000 milions de dòlars, només de les comissions que cobra, i escolta'm, aquest negoci, doncs van als bancs europeus i diuen, escolta'm, jo vull un tros d'aquest negoci, jo també vull fer el mateix, I s'uneixen el Santander, el Sabadell, el Deutsche Bank...
Sí, sí, i els no sé europeus, quants... Paribas, sí. ING, Unicredit, Santander, com vostè diu, BBVA i CaixaBank, Deutsche Bank i BNP.
Exacte, tots aquests s'uneixen i diuen, ara intentarem fer el mateix, I aleshores, si hi ha competència, si això es crea per fer una competència en el producte nord-americà, aleshores els grans beneficiats serem els clients, Perquè ara, fixeu-vos, diguem, ara quan nosaltres paguem amb targeta, sí. Quan nosaltres paguem amb targeta, la Visa ens facilita la feina i tots som molt feliços de poder pagar amb targeta perquè en moments donats doncs no tenim calés o ens preferim pagar amb targeta, perquè sí, ens facilita la feina, és un servei.
I des de la pandèmia cada cop més s'ha instal·lat el pagar amb targeta.
Exactament. O sigui, cada vegada més ens ha ajudat molt durant la pandèmia el fet de no haver de tocar diners i això, diguem, ha fet que la gent encara s'acostumi més a fer servir targetes i, per tant, és un servei bo i és un servei que s'ha de pagar. Ara, la pregunta és, el preu que paguem el preu que paguem, que no ens adonem que paguem, eh? Perquè en realitat quan tu pagues amb targeta no és que paguis un 2% més car, eh? però aquest preu està ja incorporat, aquest 2% que cobrarà la Visa està incorporat en el preu que tu acabes pagant. És a dir, quan un venedor calcula tots els costos que posarà en el preu final d'una enciamada, doncs inclou el fet de que aquesta empresa ho cobrarà en Visa i que a través del banc la Visa li cobrarà una comissió, etc etc. I per tant, tot els costos l'acaben pagant, òbviament, els clients que paguen el producte final, que paguen el preu final. Si hi hagués competència, òbviament, el preu de l'enciamada seria una mica més petit, perquè en lloc de cobrar un 2% de comissió, la Visa només cobraria un 1%, perquè la botiguera diria, escolta'm, si en lloc de fer servir Visa faig servir la targeta europea, quan em cobreu vosaltres europeus? Clar, els europeus per competir haurien de dir, doncs nosaltres cobrem menys que els americans. I per tant s'establiria una competència entre uns i altres que faria que els preus baixessin i els consumidors fossin els grans beneficiats al final. Quin és el problema? No, és que això és molt difícil. O sigui, no és fàcil fer un sistema de pagaments. A la Visa es fan 65.000 transaccions. Transaccions vol dir que algú al món dona una targeta, i paga un producte, 65.000 cada segon. Hi ha 3.300 milions de targetes arreu del món que lliguen els calés que hi ha amb 17.000 bancs, amb 160 monedes. És a dir, és una cosa complicadíssima. I fixeu-vos si és complicat que aquesta idea de crear una targeta europea ja la vam tenir l'any 2011, amb una cosa que es va dir el projecte Monnet, i va ser un fracàs monumental. Per tant, no és fàcil fer tot això, eh? I per tant, els europeus, jo dono la benvinguda a la competència, els monopolis són dolents, tant si són europeus com si són americans, i per tant seria bo que hi hagués més competència, però jo no crec que sigui tan fàcil, especialment en un moment on les targetes van de retirada. Els països que no tenen una tradició, i nosaltres ja tenim una tradició de 25, 30, 40 anys de targeta, els Estats Units encara tenen més, doncs la gent fa servir targeta amb tota tranquil·litat. Però en els països on no hi ha aquesta tradició, com per exemple la Xina, la gent ha passat de pagar amb calés a pagar directament amb el mòbil, sense les targetes. I per tant, crear un sistema ara basat en targetes en un moment en què les targetes, el món emergent està fugint de les targetes, no serà fàcil i pot ser fins i tot no és una bona idea.
Doncs, si arriba benvinguda sigui, i si no, doncs tindrem menys opcions per, com diu vostè, professor, de triar. Professor Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. 2 minuts, el temps per posar-nos al dia, i després anirem a classe. I ho farem amb Pol López.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.